Fórmula Estel, la fórmula musical.
Resumim aquesta actualitat. La querella del 9-N sembla que no serà ni immediata ni ferma. La reunió que les cúpules fiscals catalana i de l'Estat han tingut aquesta tarda a Madrid per parlar d'aquesta eventual querella contra el govern català per no haver acatat la suspensió del procés participatiu del 9-N ha acabat sense que hi hagi cap confirmació sobre la possibilitat que es presenti i sobre també el moment i contra qui es presentarà aquesta querella. Han encapçalat la reunió el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, i el fiscal en cap de Catalunya, José María Romero de Tejada. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, d'altra banda, ha fet públic aquesta tarda el seu full de ruta cap a la independència en un acte on ha rebut el suport de nombrosos independents, famosos del món de la cultura i exsocialistes. Segons el pla que ha presentat, el primer pas passaria per unes eleccions constituents en base a una aliança programàtica entre diverses formacions amb compromisos comuns a favor de la independència, la justícia social, la plena ocupació i la lluita contra la corrupció. Tot i això, el líder dels republicans no ha tancat la porta a parlar d'una llista unitària si hi ha acord en el programa de cara a aquestes possibles eleccions plebiscitàries que, recordem-ho, Artur Mas vincula a l'existència o no d'una resposta del president espanyol Mariano Rajoy a la carta que li va enviar ahir. Precisament el cap de l'executiu espanyol ha dit avui en una compareixença pública, la primera després del 9-N, que rebutjarà una reforma constitucional que liquidi la sobirania nacional. I des del Parlament de Catalunya, en sessió de control, Artur Mas ha dit que l'Estat ja no fa por als catalans i ha avisat que la imatge dramàtica que suposaria veure la Fiscalia actuant contra un govern per haver posat les urnes seria molt negativa per a tothom. I encara us expliquem que el jutge interroga avui 11 imputats en la causa contra Jordi Pujol Ferrusola. A més de diferents empresaris, Pablo Ruz ha citat familiars de l'exdona del fill de Jordi Pujol, Mercè Gironès, també imputada en aquest cas. Fins aquí l'actualitat. Salutacions novament del Mario Ramírez a les vies de sol, la Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Seguim a Ràdio Estel, avui amb el programa de cap i de nou, amb l'Oriol Casals i el seu equip. Seguim en sintonia amb Ràdio Estel. Demà a les 8 del matí torna Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Del 6 al 13 de novembre, contagia't de l'experiència del cinema en positiu i del canvi. Contagia't de l'esperit al Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, on contagiar-te de vida i natura, Cinema Girona i Universitat de Barcelona, la Pompeu Fabra i la Blanquerna. I els caps de setmana, pels més petits, el Caixa Fòrum i Cosmo Caixa. Troba tota la informació a figma.com, amb la col·laboració de Ràdio Estel. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El dret a l'habitatge és un dels reptes més importants de la nostra societat i les dificultats per accedir-hi poden situar les persones en situacions de risc i d'exclusió. Un dels col·lectius especialment afectat per aquesta situació és la de les persones amb problemes de salut mental. Les dificultats per accedir i mantenir un habitatge poden generar en aquestes persones un major deteriorament de la pròpia problemàtica de salut mental, així com dificultar l'accés a d'altres recursos, com la feina, la rehabilitació o la sanitat. Com es pot afrontar aquesta situació? Quins recursos i estratègies poden facilitar l'accés a l'habitatge en els col·lectius més febles i, en concret, en el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental? Doncs d'això parlem tot seguit avui, al De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Avui Avui, doncs, parlarem d'aquest accés a l'habitatge concret en persones amb problemes de salut mental, però també entenent que hi ha altres situacions de fragilitat que poden ser pròximes a aquesta realitat i que és una reflexió que ens pot servir a tots. Com facilitar aquest accés a l'habitatge a persones amb aquest tipus de situacions? En parlarem amb els nostres convidats, que avui són... Avui ens acompanyarà el Francisco Villegas, psicòleg cap de servei de l'àrea de rehabilitació psicosocial de la Fundació Centre d'Higiene Mental Les Corts. També ens acompanyarà la Rosa Martínez i el Reduan Dàfid, que ens explicaran el seu testimoni. I després també la Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental de Catalunya. Però també tenim avui un dels nostres col·laboradors, Jordi Casado.
Quina taula, que fa goig avui,
Avui fa molt de goig, perquè tenim molta colla aquí. Avui ens falta l'Esteve, havia de venir l'Esteve, no ha pogut. L'enviem també millors desitjos de recuperació d'aquest petit problema de salut, però el que sí que també ens acompanya, tot i que no el sentim, el veiem nosaltres des d'aquí, no l'escoltem, però el veiem...
Com somriu,
El Jordi Carretero. Home, després de tota aquesta presentació prèvia, Jordi Carretero, benvingut també al De Cap i de Nou. Amb tots ells, doncs, comencem un dia més De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Anem, doncs, a conèixer, anem a saludar els nostres convidats d'avui. Dèiem fa un moment, tenim per un costat el Francisco Villegas, que és psicòleg, que és cap de servei de l'àrea de rehabilitació psicosocial de la Fundació Centre d'Higiene Mental Les Corts. També és president de l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, en concret de la regió de la secció de Catalunya. I també és membre del Consell Assessor del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Senyor Villegas, benvingut.
Gràcies.
Ens acompanya també la Rosa Martínez i el Reduan Dafi, que ens explicaran el seu testimoni. Ells viuen en pisos d'habitatge social de l'Ajuntament, amb un programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar, i en aquest cas és un servei que està gestionat per la Fundació Tres Turons. Rosa, bienvenida.
Gràcies.
I Reduan, també bienvenida al nostre programa.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres per estar aquí. I ens acompanya també la Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya.
Gràcies també per convidar-nos.
Benvinguts tots, i Marta, potser seria bo que ens expliquéssiu primerament, doncs, la jornada arrel de la qual avui dediquem el programa. Cada any, podríem dir, doncs, realitzeu per aquest mes de novembre una jornada apuntant o discutint una mica, doncs, sobre algun tema de salut mental important, i aquest any el dediqueu a l'habitatge. Pots comentar-nos o presentar-nos una mica breument aquesta jornada? Després, al final del programa, ampliarem la informació, però almenys per introduir-nos una mica en aquesta jornada que tindrà lloc la setmana vinent.
Sí, el dijous de la setmana vinent, tal com deies, Oriol, fem una jornada al voltant del dret a l'habitatge. L'hem posat en el títol, no?, que és un repte de futur, perquè ja fa molt de temps, doncs, que tenim molt clar que accedir a un habitatge i un habitatge amb condicions contribueix en el procés de recuperació de les persones, que és un element cabdal perquè això genera oportunitats en molts altres àmbits, i que tenim encara un model d'habitatge aquí a Catalunya que garanteixi oportunitats a les persones amb problemes de salut mental en fase de consolidació, incipient, que cal transformar, que cal millorar i que cal incrementar. I la jornada una mica el que pretén és reflexionar sobre tot això i marcar una mica quines són les fites a futur en les que hem de treballar plegats.
Això serà el dia 20 de novembre, dijous 20 de novembre, la setmana vinent, començarà al matí a 9:15 i fins al migdia, no?
Exacte.
Això serà, tindrà lloc a Caixa Fòrum de Barcelona, i encara doncs, hi ha inscripcions obertes que segurament tothom,
tothom que vulgui,
que sigui doncs, un àmbit d'interès. Evidentment, també és un espai que moltes persones poden pensar doncs això és per especialistes, segurament, però el fet doncs, de compartir-ho avui també amb els nostres oients és perquè creiem fermament, i així doncs, també ho hem fet en moltes altres ocasions en aquest programa, doncs, que a part de tota la part més preventiva que podem dedicar a cada de cap i de nou, doncs, treballar per la construcció d'un mateix, pel creixement, per la salut preventiva de les persones a nivell mental, cognitiu, benestar global, doncs, evidentment, quan hi ha tota una sèrie de dificultats concretes, aquestes s'han d'abordar i són responsabilitat de tota la societat, no només de les persones i de les seves famílies. I aquest és el motiu pel qual avui doncs, dedicarem aquest espai, aquest, de cap i de nou, aquest dret de l'habitatge en salut mental. I també intentant aprendre tot allò del dret a l'habitatge que potser se'ns escapa a vegades pel fet de no, en quant a aquestes dificultats, doncs pel fet de no tenir potser un contacte més directe amb les persones que tenen aquestes situacions de fragilitat. Així doncs, introduït el tema, anem a veure quin és el nostre punt de partida d'avui.
De cap i de nou, punt de partida.
Parlem primerament d'aquestes conseqüències que porta la falta d'habitatge en persones, en concret, en persones que tenen una situació amb uns problemes vinculats a la salut mental. I potser seria bo, per començar, comprendre que l'habitatge en si, més enllà doncs, d'un espai on menjar i dormir, què implica pel desenvolupament de qualsevol persona? Tenir o no tenir habitatge, què fa? Què representa per la vida del dia a dia d'una persona. Francisco,
ens vols introduir
una mica en aquest concepte, no?
Sí, bueno, jo diria que això no requereix gaires explicacions perquè justament és una experiència compartida, no? No estem parlant d'algú molt específic que li passa a una sèrie de persones, no? Sinó que qualsevol de nosaltres podem imaginar com seria la nostra situació vital si tinguéssim o no llar pròpia, si estiguéssim visquent en una caserna o en una residència, o, no? Vull dir que en aquest sentit el que li pot passar a una persona amb trastorn mental d'entrada no és diferent del que li pot passar a qualsevol altra. Sí que podria afegir, jo recordava que de vegades quan es parla de la salut al tercer món, per exemple, es diu que és molt important l'ajuda mèdica, però que és més important, per exemple, tenir sistemes de salubritat de l'aigua. O sigui, en aquest sentit, de vegades quan parlem de trastorn mental, pensem en els dispositius, els tractaments, els centres assistencials, i tot això és molt important. Però hi ha una sèrie de qüestions bàsiques que poden afavorir o no la salut mental, en aquest cas. I, per exemple, l'accés a l'habitatge, que és el tema que tenim avui, és bàsic, no? Vull dir que l'evolució de la vida d'una persona que ha tingut algun tipus de trastorn mental pot variar molt de tenir o no tenir un espai de vida en condicions, eh? Ara ja no... Suposo que després parlarem de les modalitats i tot això, però ja dic, la idea bàsica és que qualsevol que ho pensi, que pensi en la seva situació, o si podem veure l'impacte que tenen els desnonaments, o el que li passa a la gent jove quan compleix 30 anys i ha de continuar visquent a casa dels pares, no? Tota la problemàtica que pot implicar de relació, de projecció personal.
Tots aquests fets i aquestes situacions, quan, a més, hi ha unes dificultats concretes de la persona, en aquest cas, doncs, hi ha uns problemes de salut mental, per què és més difícil? Què passa en aquest tipus de situacions que fa encara més difícil obtenir un habitatge quan sabem que avui en dia és difícil per moltes persones, no?
És que quan parlem de trastorn mental, segurament cadascú té la seva idea del que és. No? Els que treballem en tot això tenim una idea bastant àmplia, però segurament si sortim al carrer i preguntem què és una persona amb trastorn mental, doncs traurà el seu arquetip, que potser és d'alguna experiència propera o de les pel·lícules de Hollywood, no? Però ho dic això perquè, en realitat, parlar de trastorn mental tampoc és dir coses molt concretes. Podríem parlar de l'afectació que el trastorn mental pot produir en la persona, no? El trastorn d'ansietat, per exemple, és un trastorn mental molt general i que a tothom ho diu sense cap vergonya, pràcticament, i que té l'afectació que té. No? En alguns casos, doncs, és un malestar que es conviu amb ell, en altres casos, doncs, bloqueja activitats de la persona, no? I així podríem anar creixent, no? Si ens anem als trastorns més complicats, com són tots els vinculats a la psicosi i tot això, llavors el nivell de dificultats pot anar augmentant. I això té a veure, en quan parlem d'habitatge, de quin nivell d'habitatge estem parlant. No? D'entrada, hi ha la dificultat a l'accés, no? La possibilitat d'aconseguir un habitatge en gent que moltes vegades no té feina o té feina molt precària, que està visquent d'un subsidi, o... doncs clar, econòmicament això ja és molt complicat, l'accés a l'habitatge. Però això seria bastant comú a una franja de la població que no té trastorn mental, però per altres motius, econòmics o d'altres tipus de problemes de salut, doncs ho tenen complicat. No? I a partir d'aquí podem anar fent tota una escala de gent que està visquent, no? Ara es parlava si és, els pisos aquests són de, amb suport, de supervisió... Bueno, però tot això és molt variat. No? Nosaltres, el principi màxim de funcionament és quanta més autonomia, millor. O sigui, quan menys suport, millor.
Això és el, que, això és el que s'ha de buscar, no? D'alguna manera. Perquè aquestes dificultats, si no es... aquestes dificultats per accedir a l'habitatge, si no s'hi posa remei, quines conseqüències tenen per aquestes persones en específic?
Des del punt de vista de... sense entrar en l'aspecte de la psicopatologia com a cosa més concreta de la malaltia, remeto a el que deia abans, no? És que tot el projecte de desenvolupament de vida, la responsabilitat, no? És que quan tu tens un pis, doncs saps que hi ha una factura de la llum, no? Que, si estàs visquent amb els pares, potser no, eh? El del dinar, si la teva mare ha fet el dinar tota la vida, doncs, home, no la treuràs de la cuina per fer-t'ho el dinar, no? I són cosetes petites, però que després tenen un impacte molt gran en el en la capacitat d'autonomia d'una persona. Si tu no pots portar els teus amics a casa, perquè estan els pares no sé què, doncs la teva xarxa social també està limitada, no? Vull dir que tot això estem parlant de factors que d'alguna manera poden també empitjorar el que són els símptomes del trastorn. I en aquest sentit també parlem de vegades que l'evolució, fins i tot clínica vol dir el referit als símptomes concrets de la malaltia, també poden empitjorar perquè la gent té menys motivació per cuidar-se, menys esperança, i tot això afecta a la salut en general i a la salut mental en particular.
Aquests serien, doncs, aquestes conseqüències que, per evitar-les, justament, el que cal és facilitar aquest accés. No? Anem a veure quins tipus de vivendes podem, d'alguna manera, o seria bo de poder facilitar.
De cap i de nou, l'objectiu.
L'objectiu aquí seria poder que tothom pogués comptar amb una vivenda i amb una vivenda apropiada, doncs, també en el seu moment, i el nivell d'autonomia que aquesta persona, doncs, pot desenvolupar. Avui ens acompanyen, dèiem fa un moment, a la Rosa i el Reduan, doncs, que viuen, en el vuestro caso vivís en un piso de soporte.
Sí.
És així, eh?
Sí, sí.
Reduan, ¿con cuántas personas vives tú?
Con tres personas.
Tres personas.
Somos tres, en total somos tres.
Sois tres en el piso.
En el piso, sí.
Y, aparte de... en tu día a día, ¿qué cosas haces en el piso? ¿Qué cosas haces en casa?
Tareas, limpio mi pasillo, ¿cómo se llama? Platos,
¿sí?
Hago comida...
Las cosas cotidianas, para comer,
para sobrevivir.
Y después tienes que laparte tú los platos, ¿no?
Claro, no hay nadie que va a ayudarte.
Aquí cada uno lo suyo,
sí,
¿no?
Lo suyo,
y la habitación también preparas tú...
Mi cama y todo.
Y también tienes tú, tu responsabilidad es tener la habitación cuidada, tener tus cosas, etcétera, ¿no?
Sí.
Y después, aparte de los momentos en que estás en el piso, en este piso de soporte... Hay otros momentos que sales y ¿qué haces? ¿Qué actividades tienes fuera del piso?
Tengo actividad acuática el lunes.
Sí.
por la tarde.
Sí.
En el club esportivo de Horta.
Sí.
Y el martes tengo...
Tienes otra actividad.
Otra actividad por la mañana.
Otra actividad. Estas actividades forman parte también de un centro de día en el que tú...
Sí, voy al centro de día, sí.
O sea, tienes un horario cada día. Que tienes que ir a hacer unas actividades en el centro de
sí,
día.
Sí, exactamente. ¿Eh?
Rosa, no sé si es parecido un poco lo que vives tú.
Sí,
en tu
también
piso.
También somos tres. Uh-huh. Yo las conocí a mis compañeras de antes, o sea que hay un rodaje, digamos.
¿Cuánto tiempo hace que estás en el piso?
Pues
tú,
un año.
Un año. Uh-huh. ¿Y tú, Rosa?
Un año también.
Uh-huh.
Tengo 52 años, o sea, ya hace tiempo que tendría que haber entrado.
Has vivido, imagino, en situaciones muy distintas a lo largo de la vida, ¿no?
Bueno, con mis padres siempre.
Uh-huh.
Excepto a los 20 años, cogí durante un mes y medio un apartamento porque no soportaba a nadie.
Uh-huh.
Y me acuerdo de cuando pasó los dos meses o un mes y pico que me había planteado, ni tenía ganas de seguir en el apartamento, ni volver a casa de mis padres, ni nada. Y bueno, esta vez es muy distinto, ha pasado mucho tiempo, soy más activa, más autónoma, ya aparte de lo que he trabajado en Tres Turons, ¿no?
Uh-huh.
La edad también, quieras que no, te da...
Te da una experiencia, otra forma de ver las cosas.
Exacto.
También, ¿no? ¿Qué tal es la convivencia con las tres, con los compañeros?
La verdad es que buena, aunque ha habido conflictos durante este uh-huh. año, ha habido conflictos, he tenido conflictos yo también, pero se han superado... Y ahora pues yo estoy muy bien. Y mis compañeras pues las veo también.
¿Haces una valoración positiva de esta?
Sí, muy buena, sí.
¿Tú, Redouane, estás contento de este proceso
sí.
a lo largo de un año?
Sí, está bien, la convivencia está bien.
Y vosotros tenéis una persona de referente
sí.
que os da soporte y que de alguna manera facilita también cuando hay, imagino que, no sé, conflictos o situaciones que hay que hablarlas, ¿os ayuda a canalizar estas situaciones?
Exacto, sí, es verdad. Sí. Lo hablas con ella, luego se expone en grupo.
Uh-huh.
Tenemos dos, bueno, una sería el referente, como Mireia, que está aquí acompañándonos. Y luego hay una psicóloga, que es la coordinadora, ¿no?, digamos.
Uh-huh.
Hacemos las cinco semanalmente un grupo, una reunión, donde se habla de todo, de si hay que comprar platos, si te llevas bien con este, si ha pasado esto. Es un soporte que te dan. Sí.
¿Y cómo valoras este soporte?
Yo bien, porque yo hablo con Mireia, con mi referente, y hablo pues tanto de cosas personales como problemas de, no sé, por ejemplo, pues realmente me ha costado mucho salir de casa. Y
uh-huh.
al principio pasaba tres noches en casa de mis padres. Ahora, sobre todo después de agosto, que mis padres estaban fuera, y mis hermanas también, no tenía nadie, digamos, así, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde ir en caso uh-huh. de lo que sea? Y viví en este piso con mis compañeras y muy bien, estoy muy contenta. Y ahora puedo pasar, pues, yendo un día a la semana a casa de mis padres a comer y ya está.
Como antes, hasta hace poco, vivías en casa de tus padres.
Exacto.
Ahora estás aquí independizada. ¿Cómo te hace sentir el hecho de haber cerrado también una etapa, de estar con tus padres, que seguramente también estabas muy bien, pero esta parte de hacer pues tu vida, en este caso con tus compañeras, también con estas personas de soporte, ¿cómo te hace sentir esto?
Me hace sentir bien, pero me cuesta.
Uh-huh.
Aún voy a casa de mis padres, diría, y me quedaría a dormir. Sí.
Implica un aprendizaje.
Sí, sí.
Un aprendizaje de esto. Didi.
No, que bueno, que cada vez va mejor, esto sí.
Uh-huh. Vamos aprendiendo. ¿Es así para ti también,
sí,
Redouane?
Sí.
Bueno, pues ¿de qué te es el testigo?
Solo yo no estaba con los padres.
¿Tú?
Yo no soy de...
¿No eres de aquí?
No soy de España, soy de Marruecos.
¿Y dónde estabas tú antes?
Yo estaba en un piso compartido en Guinardó.
Uh-huh. ¿Y tuviste también una buena experiencia?
Sí.
¿Sí?
Sí, pero no estaban enfermos mental como yo, ¿me entiendes? Uh-huh. No comparten el sufrimiento, ¿me entiendes? Por eso elijo de ir a Tres Turons, a los pisos de Tres Turons.
¿En ese sentido te sientes más acompañado?
Sí, más acompañado, uh-huh. más... saben lo que quiero decir, sufren como yo, ¿me entiendes?
Más comprendido. Muy bien, pues este es el testimonio de Redouane, de Rosa, que agradecemos mucho que vengan hoy aquí al programa a explicarnos. Aquest seria un model d'habitatge com a recurs per persones amb problemes de salut mental, que en diríem pis de suport.
Sí, llar amb suport, pis de suport, sí.
Quines altres modalitats hi hauria en funció de l'autonomia que la persona pugui desenvolupar a cada moment?
Clar, aquí podríem parlar de les que tenim actualment, no de les, i també de les que serien desitjables, que no tenim.
Així breument, almenys, per dibuixar-nos un...
Sí, en aquest moment tenim dues modalitats, el que serien les llar residència i una mica recollint abans també el que comentava el Francisco, no? Per persones que tenen més dificultats d'autonomia i que necessiten un major suport, que són llars amb un major nombre de persones i també doncs, amb un suport més intensiu per part de les persones doncs, que els acompanyen i que estan doncs, recolzant tot aquest procés. Les llars amb suport, que ja ens ho han explicat molt bé la Rosa i el Reduan, no? Que serien llars amb un nombre més reduït de persones i amb un suport no tan intens i més puntual, no? On el nivell d'autonomia és molt més elevat. I després hi ha tots els programes de suport a la llar, que entenem nosaltres que també formen part del model d'habitatge en salut mental, no? Perquè quan parlem d'habitatge no parlem només d'habitatges especialitzats, sinó que tenim gent que podria viure de forma autònoma en el seu propi domicili i que amb un suport puntual doncs això seria possible. No? En aquest moment també tenim un programa que fa aquesta funció, tot i que és bastant reduït en aquests moments.
És important, segurament, això, adequar el nivell de la persona, és a dir, donar més suport o donar menys suport al que necessita cada persona, segurament no ajuda, no? La solució és donar el suport adequat.
Sí, i també que aquest suport variarà amb el temps, vull dir, pot ser que ara una persona...
No és estàtic, no?
No, abans ells també ens ho explicaven, no? En els moments vitals, un en un moment pot necessitar més suport... En funció una mica de les oportunitats que se li van generant, aquest suport pot anar disminuint i després, doncs, si esdevé una situació complicada, pot tornar a necessitar més suport. Vull dir, necessitem justament un model d'habitatge que permeti aquesta flexibilitat, no?
Veiem, doncs, aquests models. Avui estem parlant d'aquest accés a l'habitatge a persones amb problemes de salut mental o també en altres situacions de fragilitat. Continuem, fem una petita pausa musical i continuem parlant d'avui amb el Francisco Villegas, la Rosa Martínez i el Reduan Dazi i amb la Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental de Catalunya.
La casa que vull que la mar la vegi i uns arbres en fruit que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja maina.
Per si em cal repòs, que la lluna hi vingui i quan surti el sol, que el bon dia em digui que el temps de l'estiu ni vull lluna negra ni el blanc de cas ric del porxo amb abella.
Oïm la cançó del pagès que cala
amb la salabor de la marinada,
que es guaiti ciutat des de la finestra i es sentin els clams d'aquest rol de festa. Per ser-hi ben prest si arriba una gesta, per ser-hi ben prest si arriba una gesta.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui parlem al de Capí de Nou de l'accés a l'habitatge a persones amb problemes de salut mental o d'altres situacions de fragilitat. I ens preguntem com facilitar aquest accés a l'habitatge a persones amb aquest tipus de situacions. Abans de continuar-ne parlant, dues informacions que us volem fer arribar. Una és el tema que aquesta setmana i fins al 23 de novembre té lloc la 11a edició de la Mostra de Cinema Espiritual, que enguany organitza també la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat i amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya. Aquesta edició de la Mostra de Cinema Espiritual està tenint lloc a l'Auditori de la Facultat Blanquerna, això és allà al carrer Vall d'Onzella, d'aquí Barcelona, o també a la Filmoteca de Catalunya, allà a la plaça Salvador Seguí, al cor del Raval d'aquí Barcelona. Una edició aquesta que està regida amb el lema El misteri de l'amor. I també sabeu, si heu anat escoltant altres programes de Ràdio Estel, que sortegem entrades per les pel·lícules. Aquesta setmana, doncs, per exemple, demà dijous a les 8, sortegem entrades per la pel·lícula Filomena. Llavors, què cal fer per aconseguir aquestes entrades? Doncs entreu a la web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, cliqueu al banner informatiu de la setmana de cinema espiritual i allà seguiu les instruccions. Per tant, molta sort. No sé si ho has fet tu, Jordi. Ja.
Doncs encara no, però ara que m'ho has recordat...
Doncs vinga.
Jo crec que quan marxi d'aquí...
Perquè avui ara mateix ens estem perdent una pel·lícula, la de Shyamalan of Tag, que sí. No podem estar tot arreu, però almenys a veure si demà... I si no et toca, doncs... Perquè seria una mica tongo. Que
sí, no?
A tu,
clar, encara diran, el Jordi li ha tocat.
Exacte. Diria, escolta, aquests s'ho mengen tot entre ells. Doncs no.
El que no em vull perdre, saps què és?
Què és?
Doncs mira, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Això estem parlant de la...
Això una mica més.
Ens anem acostant. Recordeu que el dia 27 de novembre, a 8:45 del vespre, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, que té lloc, que tindrà lloc al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, i que tots sou convidats també a venir a sopar, a passar la vetllada amb nosaltres, a conèixer quina cara fem.
Ens ho hem passat molt bé, en altres edicions.
Exacte, sí, esperem en aquesta ocasió també. Per tant, tothom que vulgui saber més coses sobre això, o a la web, o bé al telèfon 93409-2770. Per tant, dites aquestes dues coses, continuem amb el programa d'avui.
De cap i de nou, el com.
Parlàvem d'aquest dret a l'habitatge en salut mental. N'estàvem parlant amb el Francisco Villegas, amb la Rosa Maria Martínez i el Radoan Dafi i la Marta Poll. Ens quedaria saber, doncs, aquest com facilitar aquest accés a l'habitatge. Dèiem quin tipus d'habitatges o quins models s'estan oferint o seria bo també d'oferir, però potser hi ha polítiques, hi ha formes de fer que poden ajudar a que aquest accés a l'habitatge sigui més fàcil o no. Què és? Com cal promocionar-ho, això? Com fer-ho?
El com té dos aspectes. Un és l'accés a l'habitatge i un altre és el suport i el manteniment a l'habitatge. Mm-hmm. El primer problema és l'accés, perquè en aquests moments, com deia abans, la situació econòmica, no, que ara ho parlàvem al descans, estem parlant de persones que moltes vegades han de viure amb pensions no contributives i quantitats molt baixes en una ciutat com Barcelona, que és una ciutat cara, i que l'accés a l'habitatge moltes vegades ja no es pot produir. Això implica que les entitats que promouen l'accés a l'habitatge han de tenir sistemes d'accedir als habitatges que ara per ara són difícils. Parlem que hi ha pisos buits, no? Tot això està al carrer, als diaris, però l'accés és difícil. No? Normalment s'ha de comptar amb suports d'obres socials, d'entitats... En aquests moments el que seria l'accés d'habitatge social, que seria el camí natural, també està bastant reduït. Hem de pensar més que la població que ha d'accedir a això s'ha anat incrementant, perquè, clar, fa 10 anys estaríem parlant de les persones amb discapacitat, ara estem parlant de tota l'exclusió social, de gent que ha perdut la seva vivenda... La quantitat de necessitat s'ha incrementat i els habitatges no, amb la qual hi ha un problema a punt de partida de manca de recursos, i l'expectativa és que en els propers anys fora de les iniciatives privades,
que és difícil
serà molt difícil, no? Aquest és el primer problema. Després tenim el problema de, bueno, si els que arriben, no? Com estàvem parlant, bueno, ja tenim un pis, hi ha gent que ha arribat, el com fer-ho. Bueno, el com és ja relativament més fàcil, perquè, bueno, els professionals ja saben la seva tasca, normalment els dispositius ja estan pensats per la persona dient, amb la qual aquesta part és més fàcil. Sí que el que s'estava parlant abans, potser recalcar que quan estem parlant del suport, el suport pot tenir molts nivells, no? Des del nivell aquest que estàvem dient del programa de suport d'autonomia pròpia llar, per exemple, d'una persona que viu a casa seva i que una, dues vegades a la setmana hi ha un professional referent que va... Estem parlant de no professionals que van a fer les tasques a la llar. No estem parlant de quan una persona, per exemple, amb una demència necessita algú que li estigui cuidant, que li faci el sopar. No, estem parlant de gent autònoma i que, bueno, com s'estava explicant abans, no, de vegades situacions de conflicte, de fer-te càrrec de temes, de que t'ha arribat una carta, no sé què, que no entens, bueno, aquesta ajuda... Que,
aquestes, sí, aquestes coses quotidianes.
Que te la podria fer la família, segons com, però de vegades no hi ha família o no està en condicions. Però hi ha pisos, per exemple, que sí que hi ha un professional al pis les 24 hores. I després tindríem les llars residències, que ja són situacions on hi ha un personal estable, on hi ha una cuina. Vull dir que tot això és un ventall de necessitats de dependència i independència que va graduant. I aquesta
és la... En aquest cas, realment les dificultats per posar a la pràctica aquest tipus d'accions són bàsicament econòmiques, o hi hauria també altres factors en quant a models, estratègies, formació... És a dir, aquesta altra part més logística, podríem dir, fins a quin punt cal treballar-la molt, o podem dir que en aquest sentit hi ha criteri i s'està fent i el que falta, en tot cas, és diners i prou.
Potser seria una mica avorrit ara entrar en detalls de com està muntat el servei, no?
No,
ho dic perquè si dic...
Síntesi,
que si dic només és un problema econòmic, pot semblar que ja tot l'altre ja està fet. No és que estigui fet, però sí que és en el sentit de que aquest problema de manca d'habitatge sí que és un problema que no està en les mans de cap dels que estem aquí, mentre que les qüestions més d'organitzar el servei, de donar suport, tot això és resoluble. Sí que jo diria, per dir alguna cosa, no?, que segurament tenim un sistema aquí a Catalunya molt orientat cap a les llars residències, però poc orientat al suport a la llar. Vull dir que se li ha de donar...
Per tant, aquí és un
canvi... S'ha de girar, això.
Exacte, és un canvi de política que s'ha d'anar realitzant.
S'ha de promocionar més els programes de suport a domicili perquè la gent arribi a la residència el més tard possible o que no faci falta que arribi.
Anem a veure des del carrer, d'aquest programa, col·laboren des del Centre de Salut Mental del Centre de Rehabilitació en Salut Mental de Sant Andreu de Barcelona, surten al carrer cada setmana i fan una pregunta a la gent del carrer. I avui els han preguntat això.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Què creu que caldria fer per a facilitar l'accés a l'habitatge?
Ui, això és molt complicat, perquè la vivienda gratuïta nunca se van a dar. Solución es trabajo y poder pagar las letras, nada más.
Que las hipotecas fueran reales, que los precios de los pisos no estuvieran desorbitados, que fueran asequibles y que todo el mundo tuviera unos ingresos asegurados para poder hacer frente a estos gastos. Según la Constitución tenemos derecho a una vivienda digna, pero tampoco significa que no la tenga que proporcionar gratuitamente.
Pues mira, liberar todos los pisos que tienen los bancos, a un precio razonable. Porque están cerrados, están echando a familias a la calle y están ahí parados, que ni les está dando ningún beneficio ni tampoco facilita la vivienda a las familias.
Això és el que ens deien des del barri de Sant Andreu. No sé si ho compartiu, si penseu... Evidentment, és la visió molt d'això, a vegades molt des del carrer, però també podem veure a vegades això, que a vegades intentant entendre totes les coses ens anem a buscar a vegades polítiques excessivament complexes i potser les coses haurien de ser més senzilles.
Bueno, abans ja ho deia el Francisco, no?, al començament, no?, que al final el problema de l'accés a l'habitatge és un problema universal, no?, generalitzat, vull dir, no és un problema específic de les persones que tenen una dificultat de salut mental. Sí que és cert que hi ha un tema que també ens comentaven de disponibilitat econòmica per fer front a segons quin tipus de despeses. No és només el tema del lloguer, que sí que és cert que tenim lloguers molt cars i, per tant, doncs, només accedir a un lloguer ja costa, sinó que és el manteniment de totes les despeses que suposa una llar, no?
Abans, mentre escoltàvem la música, un dels nostres testimonis d'avui, el Reduan, ens deia, bueno, y no hemos hablado del dinero.
¿Qué
pasa con el dinero, Reduan?
Normalmente la habitación vale 200 euros con el gente.
¿Una habitación sola?
Una habitación sola.
¿En este piso en el que estás tú o te refieres en general?
En general. Pero en este caso del Tres Turrons solamente pagamos 83,90.
Pero tenéis que pagar esta cantidad. Pero tenéis que pagar esa
cantidad. Tienes que pagarla, sí.
No es gratuito.
No es gratuito.
¿Qué te parece a ti esta medida?
Está bien, está bien.
¿Te parece normal que tengas que pagar una cantidad que sea asumible para ti?
En mi opinión, me parece que no.
No, ¿cómo tendría que ser?
Gratis.
¿Tú crees que tendría que ser gratis?
Sí.
Rosa, ¿tú estás de acuerdo?
Bueno, yo tengo una pensión bastante alta, pero es lo que pienso que pensaba antes de los trabajos, de cargarnos una pensión y la cantidad que sea, que es según la base de cotización, lo cual lo encuentro muy injusto. A mí me ha ido bien, porque con una buena paga, pero sé que a mucha gente pues no, porque precisamente el problema nuestro es un acceso al trabajo, ¿no? Porque no podemos muchas veces, por ansiedad, por muchas cosas. Entonces, bueno, veo justo vería justo que fuese gratis para casos como él. Yo pago más en el piso, no me quejo. Puedo afrontarlo.
Es proporcionable a los recursos que
tú
tienes.
Exacto, puedo afrontarlo.
No sé si seria bo que Marta ens expliquessis una mica també amb quins criteris o per què es fa, doncs, també que encara que sigui una quantitat simbòlica, tothom hagi de participar econòmicament.
Bueno, aquest és un debat que tenim ara sobre la taula, que és un debat també públic, és el tema del copagament, no? De que al final són serveis... O sigui, el que hem de garantir és l'accés al màxim de persones a uns serveis d'habitatge dignes, de qualitat, que donin resposta a les necessitats. I nosaltres entenem que, una mica en la línia del que deia la Rosa, no? Que també hi ha d'haver-hi una corresponsabilització de les persones en funció dels ingressos que tenen, que puguin contribuir al manteniment d'aquest habitatge, perquè això també ens garanteix que més persones puguin tenir recursos d'aquestes característiques, no?
I això forma part, de fet, també, doncs, abans parlàvem, no? Doncs, escolta, a mi ningú no em fan el llit, me l'he de fer jo, menjo, doncs em netejo els plats, és a dir, el dit, no? Jo contribueixo perquè això té un cost, encara que sigui, això, adaptat a les possibilitats de la persona, però és lògic, també, que hi hagi aquesta responsabilitat,
sí,
no?
Sí, l'equitat i la justícia social van per aquí una mica, no? En funció una mica de les possibilitats de cadascú, cadascú ha d'assumir part d'aquest cost i a fer-se responsable d'aquell habitatge que, en definitiva, és l'habitatge de totes les persones que estan convivint allà, no?
Hi ha una dificultat també molt important, que avui no ha sortit perquè no era el centre del tema d'avui, però que també és clau en aquest cas, és a dir, les dificultats per trobar treball o per trobar un treball remunerat per persones amb problemes de salut mental també és molt difícil,
sí,
no?
Sí, sí, és cert, és molt difícil. I també cal posar-hi els mecanismes necessaris perquè això sigui més fàcil en aquelles persones on hi ha realment oportunitats d'inserció laboral. També és cert que hi ha persones que estan en situacions molt complexes i que en aquests casos sí que s'ha de garantir que puguin tenir accés a l'habitatge i que la contraprestació sigui la mínima possible. Però sí que entenem que el fet de la gratuïtat d'alguna manera tampoc no ens ajuda en tots aquests aspectes que dèiem, a fer-nos més corresponsables, a realment poder augmentar les oportunitats i que cada cop més persones puguin accedir a aquests serveis. I el que passa que s'ha de fer d'una forma justa, raonable i s'ha de pensar bé. Sí.
Parlant avui, doncs, d'aquest dret a l'habitatge en salut mental, forma de contacte, i continuem parlant.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
I temps perquè el Jordi, el nostre coach live, ens expliqui alguna cosa sobre aquest tema que estem parlant avui.
Doncs mira, ja que el tema estem parlant d'espai, al plantejar-me jo què podia aportar-vos, no? Doncs ja sabeu que el coach de vida o el coach life genera un acompanyament. Doncs una de les parts, quan tenim que acompanyar de vegades a molta gent, ens venen o ens criden la nostra atenció en la pregunta vull trobar el meu espai, vull trobar el meu lloc. Llavors, com podem convidar aquestes persones a orientar o a reflexionar aquesta pregunta? Ja que aquest lloc o aquest espai pot ser tan físic, una persona que canvia de pis, està visquent amb els pares, està visquent sol, està visquent en parella, hi ha un divorci, o si parlem del tema de realització, vocació o personal, que no s'està trobant al seu lloc. Jo el primer, quan parlo amb pares o amb els nanos que són jovenets, el primer, com una reflexió que se'm va ocórrer fa un temps, els dic, heu de trobar el vostre espai intern. Primer l'intern, no l'extern. És a dir, els dic, us heu de trobar vosaltres mateixos. Què és trobar-se a un mateix? Estimar-se, acceptar-se i saber explorar. Tenir un aprenentatge per explorar. Llavors, quan això sempre estem parlant dels nostres coms i com ho hem de fer, és difícil, no és fàcil. Hem de ser, primer de tot, conscients que és un camí, que és una aventura, la descoberta d'un mateix i del teu sentit. És un viatge, no és una cosa que un pare o una mare que et pot venir ansiós. I com ho faig, això, amb el meu fill perquè trobi quina carrera podrà estudiar o on l'hem de dur o què hem de fer? És una aventura, d'acord? ¿Vale? Llavors,
una aventura personal.
Una aventura personal del teu propi viatge interior, ¿vale? Aquest espai propi. Hem d'estar còmodes amb nosaltres mateixos. De vegades, quan era professor, també se'm va ocórrer la pregunta filosofia de dir-los als nanos, quina és la persona que més diàlegs fareu al llarg de la vostra vida? O la meva parella, el meu pare, la meva mare, la meva xicota, el meu xicot? Tu mateix. El teu propi diàleg intern, no? Trobar aquest espai intern. Doncs aquesta és la primera reflexió. Com es fa això? Prova't.
Prova't.
Davant situacions agradables i desagradables. Si no...
Però les hem de buscar, aquestes situacions, i ja...
Les situacions poden fluir, poden venir, podem anar a buscar-les. Això sí que, com és una aventura, com és un viatge, de vegades tu tens la intenció d'anar o de vegades ets descobert per alguna cosa.
Per tant, posar-se a prova, o si més no, viure-ho amb aquesta actitud.
Experimenta,
no?
Fes, viu, vivència... També s'ha d'estar atent als sentits, no només a la raó. Hem d'estar atents als nostres sentits, que ens poden dir, que ens pot... una olor, un sabor o una visió de dir... Això m'està cercant un espai intern, estic bé. Aquesta sensació quan una persona diu em trobo bé, em trobo a gust, és quan estàs harmònicament connectat al teu espai, ¿vale? I també s'ha de ser fort, s'ha de ser valent. Valor de conèixer-te per tu mateix, no a través de les etiquetes que ens posin, de la família, de l'educació, del col·le, dels mestres, ¿vale? A partir d'aquest punt, explora ja l'espai extern. Si un cop et coneixes una miqueta millor, tindràs més valor per dir, iep, a mi m'agrada la música a la meva habitació, que segur que això et passaria a tu, Oriol, que t'agrada la música.
Segur, segur.
És que fas molt soroll. I en cascos. Ja podrem reajustar, ja podrem readaptar. Que quan...
Això us agrada molt, els coaches, això de reajustar,
i readaptar. Sí, la veritat és que sí, però succeeix moltíssim que quan estàs convisquent, que viure i conviure no és el mateix. Viure també pot ser com un espai propi i conviure ja és comú. Doncs si hi ha una convivència... És maco que sàpiguem reajustar i readaptar per tothom, sense eliminar una cosa. A mi m'agrada la música. No, és que jo no puc escoltar-lo a casa, he d'anar a un local a assajar. Yep. Podem insonoritzar, podem fer unes hores d'ascens, podem posar-nos cascos. Hem d'estar atents a aquests reajustaments de l'espai. Qui diu això pot dir el color de la paret, pot dir el lloc on vulguis viure, tot i sabem que hi ha dificultats econòmiques, culturals, però les principals les podem trobar, avui que parlem, al nostre cap. A la nostra ment, al nostre interior propi. Per això, el primer viatge, el primer espai que hem de generar harmonia, el propi. Aquesta seria
consciència la... Consciència interior.
Exacte, la invitació que us faig avui, la consciència interior.
La invitació del Jordi, doncs. Publicitat i continuem.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Continuem parlant d'aquest dret a l'habitatge en salut mental amb el Francisco Villegas, amb la Marta Poll, ens acompanyen també la Rosa Martínez i el Raduan Dafi, que ens expliquen la seva, el seu testimoni. Aquest espai interior al qual el Jordi feia referència és important també en persones amb situació, amb problemes de salut mental?
Sí, i ara ell comentava el tema aquest de reajustar-se i abans el Raduan ens ho ha explicat molt bé quan ens explicava el tema del tabac. no? De com ells han reajustat la convivència.
Sí, això ens ho explicava també mentre escoltàvem la música d'això. Què passa quan el tabaco reduan en tu piso? ¿Se puede fumar o no se puede fumar?
No se puede fumar ni el piso ni al cuarto. Tens que fumar en el...
La terraza.
En la terraza.
En la terraza. Y esto es un acuerdo a que habéis llegado las
los tres
personas.
Sí. Cada miércoles hacemos una reunión de piso y ya hablamos de este tema y ya estamos bien.
Vais hablando de los temas distintos que van saliendo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y si no estáis de acuerdo, ¿cómo lo hacéis para llegar a un consenso?
Nunca
ha sucedido.
Siempre estáis de acuerdo.
Normalmente estáis de acuerdo.
De acuerdo,
¿y respetáis los acuerdos a los que ellos llegan?
Claro que sí, sí.
Se respetan. Això seria justament un exemple doncs també adequat a les possibilitats del que estan visquent el Reduan i els seus companys d'aquest treball també interior, no?
Exacte. No, i el que deia ell és molt important, i abans també ens ho comentava la Rosa, no? Un necessita estar bé amb si mateix, tenir clares les seves expectatives, què vol, no? En alguns moments doncs, hi ha situacions que ens generen molt malestar i en un altre moment de la vida aquella mateixa situació ens pot generar benestar, no? Vull dir, i en el tema de l'habitatge, també abans, i crec que també en un moment en el que hi havia publicitat, ens explicava la Rosa, no?, que ella també ha tingut aquests moments vitals diferents, no?, que ara està en un bon moment i que possiblement fa uns anys aquest moment no hagués sigut tan bo com ara, no?
Exacte, ara estic passant com una revolució interior. Mm-hmm. I, bueno, estic fent molts canvis. Necessita ser més activa, ser més activa. Esto me lo da el piso. Uh-huh. Pero tengo que hacer unas tareas porque tienes que luchar contra tal cosa, tienes que, no sé, por ejemplo, también la lejanía, está en Torrebaró mi piso. Uh-huh. Y quieras que no, pues ir desde el Testurón a Torrebaró pues cuesta realmente, muchas veces me quedaría en la cama y no iría, ¿no?
Tú normalmente, o te pasaría, si tú no tuvieses en cuenta toda esta actividad, tu tendencia sería a no moverte,
exacto,
a quedarte en casa.
Exacto, meterme en la cama escuchando música, exacto. Es
no
lo que hacía
no
en casa
saldrías de ahí.
Exacto, es lo que hacía en casa de mis padres, que uh-huh. me costaba mucho ayudarles también. Y bueno, llegaba un momento en que tenía que volar, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo te hace sentir cuando ves que participas de las actividades, que haces cosas? ¿Cómo te sientes?
Pues bastante bien. Satisfecha, uh-huh. sí.
Satisfecha de ti misma.
Sí.
De conseguir-lo. Aquest és el testimoni clau, no? Que ens porta... Una cosa és l'habitatge, a vegades pensem en l'habitatge, però és tot el que significa també aquest acompanyament, aquest habitatge interior, no?, que ens deia el Jordi.
Sí, exacte. Vull dir, és aquesta multitud de coses que abans també comentava el Francisco, no? L'accés a l'habitatge, el conviure, el poder-se relacionar amb altres persones, el tenir unes obligacions, unes tasques, unes responsabilitats... Això fa també que un se senti millor, no?, que estigui més satisfet amb si mateix, que tingui una expectativa de vida, no?, un projecte futur, que això és molt important per qualsevol persona, no?, el concepte aquest de l'esperança. No?
Mm-hmm. I Marta, Francisco, hi ha alguns usuaris que es donen de baixa, que per algun motiu, algun criteri, ha augmentat un volum, o sabeu algunes dades de dir, uf, jo vull tornar a una residència, jo estic millor a casa als pares. Solen passar aquests casos o no són tants?
Bueno, aquestes coses és natural que puguin passar. Un dels problemes és que, quan abans parlàvem de com estan muntats els recursos, això sí que seria una de les qüestions que s'ha pogut millorar, perquè tal com està muntat és bastant difícil passar... O sigui, si tu estàs en una llar residència i dius prou anar a un pis, has perdut la plaça de residència, amb la qual te la jugues, amb la qual és bastant segur que no te la juguis, perquè si no, qualsevol idea, però, escolta, no ho facis perquè t'arrisques molt, no? Això implica que aquesta pregunta està molt condicionada. Segurament això passaria, però a més no està malament que passi. No? Quan parlem d'habitatge, estem parlant de situacions de vida per tota la vida. No? La gent haurà de viure en un habitatge sempre. No, no estem parlant d'un tractament o d'una teràpia que dura un temps. És per tota la vida. I això hem d'incloure que tota la vida la persona en aquest moment necessita una cosa. Potser hi ha un moment de crisi, d'empitjorament, pot tenir un nou ingrés, i això potser necessita en un cert temps més suport. Però això no vol dir que no pugui recuperar el que havia tingut en un altre moment. I després, potser, quan tingui 80 anys, necessitarà un altre dispositiu perquè l'edat ja No? I llavors, si ens posem amb aquesta perspectiva, hem d'entendre que justament la possibilitat de mobilitat és el bo. Perquè en un moment donat, voler deixar un pis per anar a una residència, no és que sigui bo o dolent, de vegades està molt bé en relació al moment que està la persona. El que sí que és important és que els que construïm les xarxes ho fem d'una manera que la gent no sigui que va caient de nivell. No? Dius, mira, si has arribat a residència, d'aquí ja no en surts, de cap manera, més enllà de que puguis...
Trobar-te millor,
estar...
Exacte.
Llavors, és fer els recursos d'una manera que la gent pugui provar, que no estigui penalitzat, que t'arrisquis i que, si no et va bé, puguis tornar a un altre nivell de suport.
Això en d'altres països, aquesta mobilitat, està més avançada? Sabeu, en teniu coneixement, ho dic perquè justament aquesta jornada hi haurà testimonis...
Sí, bueno, però sempre quan preguntes a la gent, sempre t'expliquen el que expliquen. Jo diria que...
El camp de l'altre del veí sempre és més verd, no?
Li hauríem de preguntar a algú de fora que visqui, no? Com aquí tenim gent que està visquent i dic, escolta, tu, això com funciona, no? Perquè és...
Home, sí que és cert que tenim bones pràctiques que les hem de... I no només a fora, aquí també, en aquest sentit.
Hem d'estar contents, també, no? Potser no mirar, a vegades sempre tenir la sensació de que a fora ho fan més bé. No?
Sí que és cert que hi ha experiències de fora doncs, que ens poden servir per reajustar les que tenim aquí, i aquí també tenim bones pràctiques que només es donen en alguns llocs i en altres, no?
També llavors, sou de reajustar, vosaltres, eh?
Sí, sí. També? Transformar. En aquest cas, jo crec que hem de transformar coses. Però...
Quin paper hi ha de tenir la ciutadania amb això? Evidentment, que hi hagi més recursos econòmics és important, és a dir, això ho han de decidir els que manen i els que tenen la xeda dels diners. Sabem també, doncs, pel que heu anat comentant, que en altres ocasions, des de Federació Salut Mental de Catalunya, que la Generalitat, dintre del moment actual, està intentant també apostar doncs, per tot el tema de la salut mental, perquè hi havia ja un dèficit de molts anys en comparació d'altres serveis o d'altres tipus d'usuaris. No? Però a part d'això, la ciutadania hi pot fer també aportar el seu gra, és a dir, més enllà de les decisions polítiques o dels que manen, què hi pot fer? O, sí, què hi podem fer tots?
Sí, jo, abans, per posar un exemple del que estava en el punt anterior, quan parlàvem de recursos, per exemple, les llars residències que tenim a Catalunya solen estar al voltant de 40 places. Mm-hmm. Clar, si fossin de 15...
Ja canviaria.
Això és com les escoles, no? Dius, sí, 35 nens, doncs mira, si fos en 15 segurament el fracàs escolar no seria el mateix, no? I ho dic perquè sí que són... Bueno, el model que diuen de mini-residència, per exemple, sí que en altres llocs a Catalunya sí que funciona i segurament sí que seria un model que des del punt de vista de gestió econòmica és més complicat, perquè és una unitat més petita, però que afavoriria molt més tot això que estàvem dient de qualitat de vida. Tornant al tema de ciutadania, jo ho estava pensant tota l'estona, no? Perquè, evidentment, estem en un programa de ràdio que és públic general i és en aquest sentit, no? I hem parlat de l'administració, dels bancs, de les fundacions, o sigui, evidentment, totes aquestes entitats poden fer moltes coses. Però, si parlem de la gent al carrer... Bueno, evidentment, quan un està... No? Quan nosaltres hem posat en marxa algun pis, per exemple, sempre ens feien la pregunta i què, anem primer a una reunió de veïns i diem que muntarem un pis? O la resposta sempre ha estat no, perquè, bueno, és un pis, no? Perquè si tu vas i dius, aquí hi haurà un pis amb gent, el que deia abans, no? Cadascú s'imagina...
Cadascú té els seus prejudicis o les seves idees sobre això. Sí, sí.
Després, si arriba un moment, lògicament, per veïnatge, doncs la gent... Ah, però tu... Ah, i on vas? Al centre? Ah, vas al centre? No. Bueno, al final resulta, doncs, és això, que la Pepita, el que sigui, o el Joan, doncs, mira, són així, ja el coneixem de l'escala, no?
Exacte.
Però en aquest sentit sí que és important... Des de lo que és el veïnatge, perquè estem parlant d'habitatge, no? Entendre que les persones amb trastorn mental no tenen cap altra dificultat en quant a la possibilitat de viure que la que pot tenir qualsevol altra, no? Vull dir, perquè si comencem a mirar a nivells de perillositat, doncs podríem acabar decidint que totes les persones majors de 75 anys han de deixar el pis perquè no sigui que es deixin el foc obert, no? Vull dir
sí,
que
sí.
No implica, el trastorn mental no implica cap problema afegit. Sí. Uh-huh. I per tant...
Això és el primer que hauríem de tenir tots, clar, no? I ser una mica més
tenir
receptius
un veí,
a vegades...
El trastorn mental, que moltes vegades el tens i no ho saps, i no passa res, no? Vull dir, i de vegades quan es fan recursos, que són pisos, que ja es veu més clar...
I que a més hi ha un seguiment, que hi ha un acompanyament...
Exactament.
Justament en aquests casos és quan...
Això és important, entendre que un s'ha de donar temps i que, a més,
L'avantatge és que si hi ha dificultats, problemes, a sobre hi ha dispositius de suport que ajudaran a que això es resolgui.
Doncs això és del que hem estat parlant avui, d'aquest dret a l'habitatge en salut mental. Estem ja al final del programa. Només, Marta, si ens vols comentar alguna cosa sobre aquesta jornada que tindrà lloc el 20 de novembre, dijous 20 de novembre, a Caixa Fòrum de Barcelona, una jornada de, amb aportacions nacionals i internacionals, amb debat amb experts, que té per títol enguany el dret de l'habitatge en salut mental, un repte de futur. Una jornada que organitzeu des de Federació Salut Mental de Catalunya. No sé si vols dir alguna coseta més d'això.
No, només dir-vos que si algú s'ha quedat amb ganes de més, que vingui
allà,
a la jornada.
Que vingui a la jornada. Sí. Doncs gràcies. Resum, Jordi.
Som-hi. Facilitar, quina paraula més maca. I treballar, que necessari és treballar per poder facilitar les coses. I avui hem dedicat el nostre treball al dret a l'habitatge. Quin repte tan necessari per donar oportunitats a les persones, a totes, i fer que les seves fragilitats es transformin en ganes de sentir-se ubicat, respectat, cohesionat. Trobar un espai de vida, què necessari és per projectar-nos en la vida, conèixer-nos, créixer. Possibilitar l'accés a l'habitatge ha de ser un gran pas, però el primer ha de ser treballar perquè la persona pugui ser autònoma. Cerca el teu espai, troba la teva oportunitat.
Gràcies, Jordi. Marta Coll, directora de Federació Salut Mental de Catalunya. Moltes gràcies per haver estat aquí. Francisco Villegas, psicòleg cap de servei de l'àrea de rehabilitació psicosocial de la Fundació Centre d'Higiene Mental Les Corts. Moltes gràcies. I moltes gràcies també a Rosa Martínez i Reduan Dací per el vostre testimoni.
Nosaltres.
Gràcies, Jordi Carretero, des de Control de So. Fins al proper programa. Estarem aquí de cap i de nou.